A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts un dissabte més al programa Vida Saludable, el programa, ja ho saben, de salut i benestar a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Dissabte 29 de novembre, des d'ara una hora per seguir els consells dels professionals sanitaris de la nostra comunitat. Ells, en la seva experiència, en la seva diagnosi, en la seva prevenció i tractament, ens ajuden a tenir una bona qualitat de vida. Com sempre, des del rigor i amb un missatge planer. Avui xerrem d'ELA. El govern d'Espanya ha aprovat recentment unes ajudes de 500 milions d'euros que repartiran les comunitats autònomes per dotar de recursos la llei ELA, aprovada fa més d'un any, i que els malalts i les seves famílies disposen així d'ajuda econòmica. Ens visita Cati Rigo, presidenta de l'associació ELA Balears, i vendrà acompanyada per una pacient única, Vanessa Rodríguez, un exemple de pacient positiva i amb ganes de viure, qui a més ha escrit un llibre titulat Puta vida. No se poden perdre. També serem a l'Hospital de Manacor per fer mototeràpia, que no saben què és, i d'en uns instants ens ho explica Gemma del Valle, presidenta de Princeses de l'Asfalto. Són només alguns dels temes principals de portada que han destacat ara, però tindrem altres continguts, així que no perdem ni un segon més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Sintonia de l'informatiu sanitari de la setmana, vos volen contar una iniciativa preciosa que ha tingut lloc avui de matí, dissabte 29 de novembre, a l'Hospital Comarcal de Manacor, és la mototeràpia. Té més detalls na Laura Calafat. Molt bon dia, Laura.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tothom. Efectivament, és una iniciativa que humanitza la nostra salut, que tracta de millorar l'estada dels pacients ingressats. Però millor que ens expliqui la presidenta de Princeses d'Asfalto, que ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic. Molt bon dia, Gemma del Valle. Benvinguda al programa Vida Saludable de Vetres Ràdio.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
A veure, ens podria resumir en què ha consistit l'acte d'avui de matí a l'Hospital de Manacor?
Pues, avui de matí hem estat en els nins de l'Hospital de Manacor, que estan ingressats allà. Estan en els pilots amb Marco Tapia, Fernando Bujosa i en Pau Cifre, són tres pilots de, tant de velocitat com de trial, i també hem comptat amb la Guàrdia Civil, la part de la direcció de tràfic. Han tingut dues motos, els nins han pogut pujar, han pogut fer... a veure llums i estar un poquet en la Guàrdia Civil, que la veritat és que ha estat molt, molt divertit. I també hem comptat amb la pallassa de Sonrisa Amèrica, que, bueno, com sempre, ell és la màgia que jo dic sempre que mos ajuda a fer totes aquestes coses.
I això de la mototeràpia, en què consisteix exactament? I fa quant que ho fan?
Pues, això va ser una iniciativa... Bueno, ja fa anys que tenien com a ganes de fer alguna cosa un poc diferent. Jo crec que quan tots estem a l'hospital estem com avorrits i, òbviament, no estem per gust allà, ni molt menys. I, sobretot, un nin que està allà tot sol o se pot sentir encara més tot sol quan dura que un adult i necessita aquest tipus de distracció i són com a més ingenuos i totes aquestes cosetes. I vàrem pensar per fer alguna cosa amb ells que òbviament, no els hi sortigués... De la seva calma, de la seva tranquil·litat que han de tenir allà, i vàrem pensar de quina manera els podien distreure perquè estiguessin una estoneta pues, desconnectat de tot lo dolent que té l'hospital, entre cometes. Uh-huh. I és passejar els nins en les motos, fent-li activitats com a pintar, que puguin ells estar pintant, que puguin estar entretenguts, i conèixer els pilots, que al final han tingut pilots campions d'Espanya i campions d'Europa i es tenen allà davant, i hi ha molts de nins que els coneixen i també això és important per ells.
Com bé deia vostè, tenen el suport dels pallassos sanitaris de la Sonrisa Mèdica, que sumen esforços per millorar l'estada dels pacients a un centre sanitari, no?
Correcte, sí. Hem tingut en Acetato, que és un pallasso que també mos apoia a nosaltres quan fem un altre evento, també cada any, que és la ruta motera Chaleco Rosa, que recordem dos vegades pels nins, per Espanof i per Sonrisa Mèdica, i sempre el tenim que mos apoia i la veritat és que ell disfruta moltíssim amb els nins i els nins només de veure'l ja tot un els surt a somriure.
És així, són fantàstics i imprescindibles els centres sanitaris. A veure, què són les Princeses de l'Asfalto? Quan es va crear aquest moviment i, sobretot, quines conductores ho componen?
Pues nosaltres ho van començar creant el 2013, ja fa molt d'anys que anant rodant, i era la meva il·lusió de petita, tenir un grup d'amigues per sortir en moto, però és veritat que això ha anat pujant, i ja ens hem convertit en un referent, ja no només a nivell de Balears, sinó també a nivell d'Espanya. Ara mateix comptam de més de 83 o 84 dones que anem en moto, i nosaltres pues, fem sortides mensuals, de sortides setmanals, depèn un poquet, i ens centrem també en aquesta part solidària, que sempre deim que qualcú l'ha de fer, i nosaltres estem encantades de fer-la i la disfrutam, i la gent ja confia en nosaltres, que això també és una part molt important. L'Hospital de Manacor ha confiat des del principi, i les associacions que han contactat amb elles, i la veritat és que estem molt orgulloses de tot el que hem aconseguit. Només de Chaleco Rosas, en 7 edicions, duim més de 50.000 euros recaudats. I això és un orgull per tots nosaltres.
Així és, una gran iniciativa, de més. La darrera, Gemma, tenen previst més visites a hospitals recentment, ara que venen les dates prenadalenques?
Pues ja un any ja no farien res més, però sí que de cara a l'any que ve, ara ja fa 2 edicions que ho fèiem a l'Hospital de Manacor, però sí que ens agradaria ampliar un poquet, perquè en Tornar també són espases, són llatges, per arribar a més nins, sobretot a la part de pediatria i totes aquestes cosetes, són cosetes que volem anar tancant ara ja d'entrada l'any que ve.
Gemma del Valle, presidenta de Princeses de l'Asfalto, enhorabona per aquesta iniciativa i gràcies per atendre el programa Vida Saludable. Fins una altra.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per cobrir tot això.
Seguim amb l'informatiu sanitari de setmana. Si hem estat a Manacor, ara, on avui dissabte ha tingut lloc aquest acte d'humanització de la salut amb aquesta mototeràpia, ara fem un vot cap a Solla per parlar de literatura i salut pública. Laura.
Així és, vos volen contar que la periodista especialitzada en l'àmbit sanitari, Laia Brufau, ha publicat enguany un llibre que ha vengut a les Illes a presentar-lo, concretament avui a Solla. Ens estan referint a l'obra Desaviant l'invisible, relats emocionants de les grans amenaces sanitàries. S'explica com ens afecten les amenaces com la difteria, l'èbola, la pigota del mico o el VIH, entre d'altres.
Na Laura és la responsable de l'Institut Català de Salut, on el mallorquí Josep Pomar, el doctor, n'és el gerent després de Badrí, per exemple, aquí són espases. De fet, el doctor Pomar se n'ha cuidat de la presentació. Molt bon dia, Laia, periodista. Com està? Benvinguda a Vita Ràdio.
Molt bon dia, gràcies.
A veure, què poden trobar els lectors al llibre?
Doncs mireu, el llibre el que intenta és explicar la cara B de quan es produeix una amenaça sanitària. Per amenaça sanitària entenem aquelles amenaces o aquelles situacions que potser no acaben constituint un problema real de salut pública, però sí que acaben creant tota una cadena d'esdeveniments per intentar indagar, no?, quines són les causes, de quina manera les podem combatre i com podem, sobretot, que no afectin a la ciutadania. Mm. Aleshores, són 10 casos que han passat a Catalunya al llarg dels darrers 40 anys, però, de fet, són 10 casos que podrien passar a qualsevol lloc del món i que cada setmana algun cas acaba apareixent en alguna punta del món que podria formar part d'aquest llibre.
Tenim entès que li va marcar molt com a periodista experta en salut la pandèmia d'ara fa 5 anys. Crec que hi ha un punt d'inflexió en la seva carrera quan treballava comunicació de salut pública i van rebre una alerta d'un cavall i va començar vostè a reflexionar sobre la quantitat d'alertes que rebem i que després queden en res. Com va ser tot això? Ens ho pots resumir?
Sí, jo treballava a l'Institut Català de la Salut, que per qui no ho coneixeu és el proveïdor de serveis sanitaris més gran de Catalunya, públic, amb més de 50.000 treballadors. I en aquell moment, el que era el director de l'Institut Català de Salut, el doctor Josep Maria Argimon, va passar a ser també el director de Salut Pública de Catalunya. I en aquell moment, doncs, nosaltres també, l'equip de comunicació de l'Institut Català de Salut, passem a portar la comunicació de Salut Pública a Catalunya. Evidentment, estem parlant del juliol del 2020, i ens pensàvem que la Covid ens portaria tot el temps del món, però el que vam descobrir és que necessitàvem una mica més d'aquest temps del món, perquè també hi havia altres amenaces sanitàries que ens anaven arribant per tot arreu, no? El cas que comentaves del cavall va ser un fax que ens arriba del Ministeri d'un cavall que havia tingut el virus del Niro. Jo, evidentment, no coneixia ni que Salut Pública s'encarregava de les malalties dels animals, ni que hi havia un virus que es deia virus del Nilo, i perquè aquest virus del Nilo estava en un moment determinat a Catalunya, no? I, per tant, descobreixo tota la feina que fa Salut Pública perquè nosaltres en el nostre dia a dia tinguem una vida saludable, no? Que els nostres animals estiguin cuidats, que ens puguem, no? Que ens trobem al súper aptes per menjar, que l'aire que respirem és saludable o que quan obrim l'aixeta l'aigua ens la puguem beure.
Bon dia, Laia. Aviam, què és l'invisible? Qui és? Tots els professionals que ens ajuden i protegeixen?
Sí, el fet de posar invisible dins del títol té dues lectures. Per una banda, és tot allò que ens envolta i que ens pot fer malaltir, i amb això no vull que ningú, perquè ens ha passat, m'ha passat, no? Alguna persona que s'ha llegit el llibre i diu, ara em fa por tot, i dic, no ens ha de fer por res, no? Però sí que és cert que hi ha tota una sèrie d'amenaces i de virus, de bactèries, de situacions que poden posar entre dins la nostra calma saludable, i després invisibles també són tots els professionals de salut pública que vetllen per tot el que us comentava abans, no? Perquè realment és una branca de la sanitat que és molt poc coneguda, que durant la Covid va saltar més en els mitjans. Vosaltres a Balears, no?, també veu tenir protagonistes responsables de salut pública, no?, en determinades situacions, i clar, en aquell moment jo vaig pensar, ostres, i com és que no en sabem més? Perquè realment tenen una capacitat detectivesca, d'analitzar, de comparar, de treballar en xarxa, que vaig optar per fer-los més visibles.
Mm-hmm. I de Laia, vostè com a periodista especialista en comunicació sanitària, diria que ens alertem massa ràpid els ciutadans? No tot és una amenaça de virus i bactèries, està clar.
No, el que, aquí hi ha una franja que també, clar, per defecte professional, com que jo fa molts anys que treballo en comunicació en l'àmbit sanitari, en el llibre també hi ha algunes pinzellades de comunicació de crisi sanitària, no? I és aquell moment, no, en quin moment hem d'alertar la ciutadania, no? En quin moment hem de fer-ho, i no hi ha una... No és una qüestió matemàtica, sinó que és subjectiva i s'ha d'analitzar molt bé. Per exemple, totes aquelles alertes que s'estan produint després de la Covid, havent tingut una pandèmia mundial tan i tan forta que ens va afectar a tants i tants nivells, doncs encara hem de ser més curosos. Per una banda, tenim una societat més sensibilitzada, però també hem de deixar clar, no?, que, per exemple, ara que estem sentint, no?, a parlar de la grip aviària, ostres, ens hem de preocupar, però no estem parlant de que tinguem una pandèmia mundial la setmana que ve. Per tant, hem de tenir, doncs, no?, vull dir, aquí és molt esforç i molt combatre les notícies falses i molt treballar conjuntament amb els professionals sanitaris que, per sort, tenen una gran capacitat comunicativa, i aleshores comptar amb ells per poder explicar les coses bé, no? Perquè hi ha una part d'autoprotecció que els ciutadans i ciutadanes podem fer sense cap mena de dubte.
Una picada de moscard, Laia, pot desencadenar una crisi del dengue o està molt ben protegit, realment, que és el que vostè tracta de plasmar el llibre?
Sí, mira, a mi em fa molta il·lusió la xerrada que hem tingut avui al MUCBO, no?, que de Sawyer, perquè realment tracta molt la diversitat, no?, és un museu que s'ha centrat en la biodiversitat i en com de fràgil és aquesta biodiversitat, no?, i els mosquits formen part, no? Vull dir, una de les coses que a mi em va sobtar més, i la meva editora també m'ho va dir quan ho llegia, és que els mosquits són l'animal del món que mata més gent. O sigui, ni els taurons, ni els lleons, ni els cocodrils, ni les serps.
Increïble.
No? Vull dir, realment els mosquits mundialment, en el món desenvolupat com ho vivim nosaltres, el dengue, no és un tema d'alarma, però comença a ser-ho. Per què? Doncs perquè el canvi climàtic està provocant que ja haguem tingut dengue autòcton. Què vol dir per autòcton? Que ja haguem tingut gent que no ha viatjat a cap país on és endèmica aquesta malaltia, sinó que els mosquits ja són capaços de portar aquesta malaltia. Per tant, sí, els mosquits els hem de mirar i els hem d'analitzar i hem de veure el seu comportament perquè són uns vectors importants de malalties.
Idò, Laia Burfau, periodista sanitària, directora de comunicació de l'Institut Català de Salut, que avui a Sol ha presentat el seu llibre Desafiant l'invisible, relats emocionants de grans amenaces sanitàries. Gràcies per participar a IBT Ràdio, Vida Saludable, i fins una altra.
Moltes gràcies per l'entrevista. Fins
gràcies.
Una altra.
La setmana passada, els oients de Vida Saludable recordaran que comptàrem amb el metge internista de Son Espasa, expert en genètica i epigenètica, per presentar el seu nou llibre sobre com envellir més i millor canviant l'expressió dels nostres gens. Ens estan referint al doctor Alexander Olmos. El que no sabíem era que vendria amb unes ulleres grogues, que ara futbolistes com el matalasser Marcos Llorente han posat tan de moda. El doctor Olmos va xerrar dels beneficis quan li demanaren, segons el seu punt de vista metge. Però han volgut contestar aquesta opinió amb un prestigiós expert en oftalmologia. En aquest sentit, saludant ja el doctor Pedro Salvà, ell és oftalmòleg d'Oftalmèdic Salvà. Molt bon dia, doctor, gràcies per estar avui amb nosaltres.
Hola, què tal, bon dia.
A veure, doctor, què n'opina com a expert sobre aquestes famoses ulleres, que jo crec que els periodistes li hauran fet més d'una pregunta i també la població en general, perquè és com un debat ara.
Sí, efectivament. Doncs mira, aquestes ulleres grogues que estan ara tan de moda són unes ulleres que tenen un filtre que redueixen una part de la llum blava que entra en els ulls, d'acord? Algunes persones poden tenir la sensació de notar els ulls més descansats o notar menys molestes lluminoses, però això no vol dir que siguin ni molt menys necessàries per tothom, d'acord? Són ulleres que han demostrat realment eficàcia a persones amb baixa visió, patologies greus de la retina, on sí que s'ha vist que produeixen un augment de la sensibilitat en el contrast, i per això són molt útils i les utilitzem en el dia a dia per a aquestes persones amb problemes greus, sobretot de retina. ¿Vale? Però no han demostrat tenir un paper ni a la prevenció d'enfermedades oftalmològiques ni tenir un benefici directe en els ulls.
Per tant, quan tot aquest debat que s'enxerra tant a les xarxes socials amb el futbolista, supos que a vostè li sobta moltíssim, no?
Sí, claro, sí. És a dir, sobretot, no tant per el filtre groc de les ulleres, que realment no mos preocupa perquè no produeixen que no són nocius per als ulls, sinó més per els comentaris que se fan de les ulleres de sol, que no em porto ulleres de sol en els carrers, això sí que m'ho pot preocupar un poc més.
Encara no hi ha estudis amb evidència científica, vostè va dir que recolzin aquesta necessitat de les ulleres amb els vidres grocs, però li consta que s'estigui investigant, que s'estiguin preparant estudis pròximament?
No me consta, però hi ha un estudi bastant recent, que és una revisió crocant, que és, a nivell científic és el màxim nivell d'evidència que existeix, que no arriba a ninguna conclusió. És a dir, no demostra ni que protegeixin dels símptomes de sequedat, ni que millori la qualitat del somni, ni que protegeixin de la retina, ni cap altre benefici. Ni tan sols la Societat Espanyola d'Oftalmologia ni les societats europees o americanes ho respalden. I nosaltres, com a oftalmòlegs, sense evidència científica, no podem recomanar-les, tampoc les podem llevar a algú que li es vagi bé. Pues, escolta, si tu estàs a dins que teva i no te molesten i tu la teva sensació subjectiva és que te fan bé, pues nosaltres no hi tenim res en contra.
És un benestar subjectiu, com diu vostè, però no està demostrat científicament. Cal reduir, doctor, l'exposició de llum blava, realment?
Pues mira, la llum blava forma part de l'espectre visible i del nostre dia a dia, i la principal font és el sol, moltíssim per damunt de lo que emeten les pantalles, com també darrerament s'estava comentant. Les pantalles realment no són perjudicials per fet de la llum blava, són perjudicials per altres motius. El principal és que generen molta sequedat. Quan duim moltes hores en el dia mirant pantalles, podem tenir sensacions com si tinguéssim terra dins dels ulls o com si ens notéssim molt cansats. Això no és provocat per la llum blava, sinó que és provocat per una disminució a la freqüència de parpadeig. Això fa que els ulls se queden més exposts i se poden ressecar, així que no. La llum blava en si mateixa no és perjudicial pels nostres ulls.
Per tant, definitivament, doctor Salvà, consell general a la sortida del carrer, han de dur ulleres de sol, no l'han de dur, si les duim, evidentment, el més important és que estiguin homologades, no?
Sí, així és. Sempre hem d'utilitzar ulleres de sol homologades, no importa que les duguem sempre que sortim al carrer, evidentment, però si hem d'anar pues, a la platja, hem d'anar pues, a esquiar, moments on la radiació solar pot ser alta, sí que és important tenir unes ulleres de sol homologades. ¿Vale? Les ulleres de sol el que fan és prevenen no de la radiació blava, sinó de la radiació ultravioleta, i aquestes ulleres sí que s'ha demostrat que prevenen alteracions oftalmològiques, com alteracions conjuntivals, queratitis corneals, catarates, o inclús se pot arribar a casos d'afectació retiniana inclús permanent, d'acord? O sigui que sí, és molt, molt recomanable les ulleres de sol en moments, sobretot, d'alta radiació solar.
I de moltíssimes gràcies al doctor Pedro Salvà, oftalmòleg d'Oftalmèdic Salvà. Gràcies per aportar el seu punt de vista experimentat i científic, que volíem continuar amb el tema la setmana passada, i sempre és millor la veu autoritzada d'un expert com vostè. Gràcies, el convidem presencialment quan vulgui a que vengui i ens segueixi aportant consells. Gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.
Hem de fer una petita aturada per la publicitat. Tornem en uns segons. Avui xerraran d'ELA. Ens visita la presidenta de l'Associació Balear d'ELA a les Illes, que és Cadi Rego, i també una malalta única que pateix ELA però que té un positivisme enorme. Xerraran de Vanessa Rodríguez. Fins ara mateix.
Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Arribats en aquest punt del programa, es movem per a l'entrevista presencial a Vida Saludable, als estudis d'IB3 Ràdio. Avui volen destinar una àmplia entrevista a la presidenta de l'Associació dels Malalts d'ELA a les Balears, Cati Rego. Ella és psicòloga i professora associada a la Universitat de les Illes Balears en l'assignatura de Psicologia Social. Benvinguda, Cati.
Moltes gràcies.
Com està?
Molt bé.
Encantada de tenir-la novament amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Ella ve acompanyada per una guerrera, una lluitadora, que s'ha convertit en tot un exemple de constància, de feina per no donar-se per vençuda davant la malaltia i, sobretot, de positivisme. Ens estem referint a Vanessa Rodríguez, malalta d'ELA, i qui va escriure un llibre, Puta vida, sobre la malaltia, però, com diu ella, sense dramatismes. Benvinguda, Vanessa, gràcies per estar aquí avui amb nosaltres.
Bon dia, gràcies.
Avui les han convidat a Vida Saludable perquè el govern d'Espanya ha mobilitzat 500 milions per impulsar la llei ELA i donar resposta després d'un any de retards. L'objectiu és millorar la vida de les persones amb esclerosi lateral amiotròfica i altres malalties neurodegeneratives greus. Tot i haver estat aprovada per consens, fa més d'un any, com deien, la llei ha patit una posada en marxa lenta, podem dir, segons han denunciat pacients i associacions.
Això sí, com deim, això ja s'ha corregit i l'executiu ha aprovat un real decret llei que activa els aspectes fonamentals de la norma. Valoració ràpida de la discapacitat, creació del grau 3 més per als casos més severs i un augment de la protecció als cuidadors. Per conèixer com es distribuiran els recursos, conversam amb Cati Rigo, presidenta de la Balears, i a més coneixem el cas, el testimoni de Vanessa Rodríguez.
Començant per vostè, Cati. Imaginant que satisfet amb aquesta injecció econòmica que és supernecessària.
Sí, satisfeta, sí. El que passa és que ara hem de seguir apretant una mica perquè arribi ràpid. Tu ho has dit a la introducció, duim un any de, no sé si dir retard, però un any encara esperant. I sí, contenta perquè són 500 milions, vull dir, crec que és una quantitat important per començar. Crec que són mesures que poden ajudar a la qualitat de vida de les persones afectades, però ara hem de seguir apretant una mica perquè arribi el més aviat possible en els domicilis, que és lo important.
Cati, per què aquest retard? Creu vostè que simplement que és una cosa que la burocràcia i l'administració a Espanya o a Europa és lenta?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Al final implica diferents ministeris de sanitat, afers socials, des dels ministeris s'han de donar ordres, entre cometes, a les comunitats autònomes, que han de posar un 50% d'aquests 500 milions. Vull dir, al final s'ha d'orquestar molt d'actors, de diferents comunitats autònomes, cadascú amb la seva realitat, i això fa que sigui un procés molt lent, molt lent.
Com es distribuiran aquests 500 milions entre les comunitats autònomes? Al final és una quantitat econòmica bastant elevada.
Sí, imagino que serà en funció del nombre d'afectats que tinguin cada comunitat autònoma. Aquí sí que es veurà que hi ha molta lletra petita que segurament molts demanareu, però nosaltres encara no sabem, no? Però bé, supos que serà en funció del número d'afectats i se donarà prioritat, com deies tu, a les persones que hagin pogut tenir aquest grau 3 més o 3 plus, no sé quin nom li donaran, però aquestes persones amb una dependència extrema, que seran les primeres beneficiàries.
Aquests recursos són suficients? Es podran canalitzar ràpid?
Bona pregunta. Si són suficients...
Mai és suficient.
Mai és suficient, sí. Mai és suficient, però crec que al final aquestes persones poden tenir fins a prop de 10.000 euros mensuals. Vull dir que ja estem xerrant d'unes ajudes importants. Suficients? Probablement no, però importants, sí. I la rapidesa... Nosaltres ho he dit moltes vegades a moltes entrevistes, estem en contacte amb la Conselleria de Salut, que és principalment la que canalitza la Direcció General de Dependència, la que canalitza tot aquest tema. Estem en comunicació constant, hi ha una predisposició molt bona per part de l'administració per dur això endavant, i esperen que sigui ràpid, però això no te puc contestar, però esperen que sí.
Vanessa, perquè la gent ho comprengui, un malalt d'ELA requereix atenció 24 hores. T'han vist arribar als estudis d'IBT Ràdio amb una persona, un cuidador que t'està ajudant a entrar, a mobilitzar-te. Després ho contarem, vas a l'Hospital General a fer rehabilitació i estàs en constant tractament. Necessitau 24 hores.
Jo, en mi caso, vaig dir quan any... menos cuando duermo, 24 horas, quitando las horas de sueño. Tengo que ir acompañada, tengo ayuda para vestirme, despedirme, levantarme. Es un rollo, pero es así.
Com és el teu dia a dia? Varen conèixer-te fa un any amb un reportatge preciós al programa de Solidaritat Televisió, on varen comprovar a l'Hospital General com t'estima tothom. És impressionant. Tothom deia, és un ser de luz, que és una cosa preciosa. Com és el teu dia a dia? Has d'anar en ambulància? És a dir, cada quan vas a l'hospital?
Voy a l'hospital... los martes y los jueves. Hago oficio, hago terapia ocupacional. Ahora estoy caminando en una cinta de correr que tengo un día, me dejo aquí. Lo entiendes, pero...
A una cinta de córrer. Sí.
Yo. Y, bueno, yo lo entiendo. Hago lo que me aconsejan y un poquito más. Mi día a día, la verdad, es bastante llevadero. Llevándolo más grande, fácil de llevar.
Ja havien dit al principi que si és un exemple i una pacient d'ELA, que sempre està amb un somriure, ens està dient a tota l'audiència de les Balears, la qual cosa és una lliçó de vida, que el seu dia a dia és bo de dur. És bo de dur perquè tu ets com ets, perquè tu ets única.
Bueno, jo... no... es que no creo que sea déjenme un... Yo lo hago lo mejor que puedo cada día y sin más. Al día que me pego un patrón a llorar, pero normalmente me conservo el humor. No sé cómo veo aún no el conservo.
Que va.
Cati, xerrant de malalts, que la seva situació, com la situació de Vanessa, el temps és o.
Sí, totalment, totalment, perquè com sabeu és una malaltia que en moltes ocasions pot cursar molt ràpid. La Vanessa sí que fa un parell d'anys que està amb el diagnòstic i encara doncs, té aquest humor i aquesta vitalitat i ganes de fer coses. Avui no ha anat a rehabilitació, però això no ho poden dir, no? Per venir a ràdio has fet fullets, no? Vull dir que encara té una progressió que li ha permès estar uns quants anys amb el diagnòstic i seguir fent coses, però en moltes ocasions la malaltia cursa pot ser manco d'un any i la progressió és molt ràpida i no estan en el mateix estat que na Vanessa, vull dir que no tenen tanta mobilitat i, clar, és complicat. Per tant, és una malaltia que sí, que no totes les persones usuàries tenen la mateixa situació.
Vanessa, al final fas una feinada, tu, cada dia, entre rehabilitació, entre fisio, entrenar i tornar. Però encara així, vares trobar temps i vares voler fer un llibre que se, deia, bueno, que se diu Puta vida. Què volies transmetre amb aquest llibre?
La veritat, no tenia un objetivo a complir, simplemente plasmé algunas vivencias, pero si ha podido servir a alguien, yo estoy contenta. Como siempre digo, no soy Jorge Bocay, ni soy Pablo Coelho, pero ahí está, y ya hemos empezado con el segundo.
Segon llibre.
El segundo llibre.
Vos has donat la primícia, idò. Fas un segon llibre. Has decidit títol ja? Tens el títol?
Sí, però...
No se pot dir.
Això no se pot dir, encara. No.
Saps què farem? Quan el presentis, vendràs aquí i ens ho contaràs tot. D'acord?
Vale, molt bé.
Jo he de dir, perdoneu, que tanques llibre... I únicament pel disseny, independentment de si t'interessa el personatge en concret, una Vanessa, la Cela i tot això, només pel disseny, que és xulíssim, crec que val la pena.
Com un còmic, no?
Sí, té un disseny molt xulo, tipo còmic, i pot ser per Papà Noel, podria ser un bon regal. Jo l'he vist, per les llibreries de per aquí, pel barri, o sigui que pot ser
ja m'has donat idees.
Un sí, bon regal de Miqui Invisible o alguna cosa, molt xulo.
Cati, xifres, quant de pacients a les Balears hi ha que pateixin ELA i a Espanya?
Nosaltres ara mateix a l'associació en tenim 73. Cada vegada són xifres més altes. Final de l'any haurà mateix quasi a 100 persones, per tant aquestes xifres que sempre solíem dir d'entre 80 i 90 pacients a Balears, crec que enguany mos quedam una mica curts. Per tant, potser te diria que a Balears hi ha 100, 110, els registres de malalties rares no estan actualitzats, no són bons, i la nostra sospita és que cada vegada tenim més persones a Balears. Vos diria 100, 110, i ja vos dic, ara mateix estem atenent a 73 persones, i totes les que mateix el 2025, que malauradament ja no hi són, sumen 90 i busques. A Espanya mos passa un poc el mateix, els registres no són bons, moltes persones tenen la malaltia però no la tenen ben diagnosticada, per tant tenen una etiqueta d'una altra cosa. I això fa que les xifres siguin aproximades, però entre 4.000 i 4.500 a Espanya.
Mm-hmm. Quin és el perfil habitual de malalt segons el que vostè coneix? Més homes que dones, edat aproximada d'atenció, esperança de vida, tenint en compte que cada cas és un món, i ens ho va demostrar Stephen Hawking, que
correcte,
va viure molt d'anys i que va ser un exemple més de persona intel·ligent i també amb molta ganes de viure. D'altres aproximades?
Tenim un popurri, perquè tenim persones molt joves com la Vanessa i persones de 80 i pico. Vull dir, en principi, l'edat, el que mos diu la bibliografia és entre 40 i 70, però hi ha casos que varen iniciar abans dels 40 i persones que superen els 80. Per tant, tenim un ventall molt ampli d'edats. Sí que és vera que és una malaltia que en principi pateixen una mica més homes, però nosaltres l'any passat vàrem atendre meitat i meitat, vull dir 50% homes, 50% dones, encara que les estadístiques diuen que afecta un poc més en els homes. Si vos hagués de donar una mitja, potser la malaltia debuta entre 55 i 65 anys, és un poc, si vos he de dir una mitja del que tenim aquí a Balears, però és una malaltia que és que pareix que no vos vull respondre, no? Però és que afecta joves,
molt
més majors, sí. Persones que ho cursen més ràpid, persones que ho cursen amb una mica més de lentitud, homes, dones, estatus econòmic, social, raça, vull dir, no... És molt, molt heterogènia.
Cati, la injecció de 500 milions del govern central, com dèiem abans, també servirà per reforçar els serveis socials vinculats al sistema de dependència? Confieu que sigui ràpid?
Bueno, la llei de dependència crec que fa 18 anys que està en marxa i encara... deja mucho que desear, com diuen en castellà. Esperen que sigui ràpid, però bueno, no sé si en aquest punt podria ser molt, molt optimista. La dependència és una llei que, ja vos dic, fa 18 anys crec que se va establir i encara té bastantes deficiències. Que millorarà el sistema de dependència? Sí, en rapidesa. Esperen que se puguin colar amb els 3 plus o els 3 més, sí. Però... són coses que van lentes, que sí. Van lentes.
Al final són malalts que depenen molt de la part social i de suport social. Vanessa, i tu com ho fas per tenir aquesta actitud tan positiva davant la vida? Ja ho hem xerrat abans, però al final quan fa que te varen diagnosticar de la infermetat?
Octubre de 2020.
Octubre de 2020. Molt jove.
Sí, jo tenia... de 35 años, hacía con menos. Y bueno, no siempre he estado, pero esto es jauja.
Ya,
ha sido un proceso, he pasado por muchas etapas. También soy una privilegiada porque, por ejemplo, yo no tengo hijos. Y una persona afectada que tenga hijos es diferente. Igual yo me puedo permitir estar un poco mejor porque no paso esa pena, pero entiendo las demás situaciones y bueno, yo lo que hago es no pienso en el mañana. Yo mismo el día como mejor bueno, a veces más guay, o de menos, pero sin más.
Disfrutar de les petites coses. Supos que a vegades bueno, no valoram, no? L'aire fresc, el sol, un passeig, tenir un dia bo.
Sí, jo, el sol, la peranya... i alguna cervecita...
Que no falti.
Me da la vida. Clar. Me da la vida.
A mi m'han dit els professionals de l'Hospital General, que te coneixen moltíssim, que a vegades t'han de frenar. Que tu te diuen, hem de fer aquesta activitat? Jo venc. Hem de fer aquest viatge? Jo venc. Vull dir, que tu faries tot.
Sí, me dicen... Día de poder de pago. Metido.
La primera.
Lo que me... lo que pueda, mientras pueda, estoy para todo.
De fet, te vaig dir, vens a la ràdio, en Nacati? I va dir, quina hora? Allà hi seré.
De socorro, es verdad. Siempre me ha encantado la calle. Pero eso ya, eso.
La vida social, al final. Ay. I què li diries, tu que ets tan social, a un malalt que acaba de ser diagnosticat?
Com l'animaries?
Jo, hay un mensaje. Y solo podría decirle que todo no le va bien, pero habrá veces que sí, y esas veces si la enfermedad le da un descanso y deja de avanzar un poco, estar tranquilo, esas veces que sí, alguien de aprovecharlas y nada más. Pero es eso, todo no va a ir bien.
I un gran suport per part de l'associació de la Balears, en Cati com a presidenta, però supos que una associació no és final, que si tracta a una mitjana de 73 pacients, vos deu fer recolz entre vosaltres. Vos coneixeu entre vosaltres?
Jo com a... soy un poco conozco a bastantes usuarios y a la asociación desde el minuto uno. Me dieron su contacto en la consulta junto con el diagnóstico. O sea, el peor día de mi vida lo pedí yo, pero eso también le da un poco de resmano en ese momento, saber que están ahí.
Dius que coneixes a gran part dels usuaris, però la pacient més mediàtica de l'ET, tu, a Balears, això està claríssim. Sé que consta de gent entrevista, sé que presenta un llibre, sé que fa una roda de premsa de presentació, és a dir, tu ets una pacient molt mediàtica, amb ganes de comunicar, tens capacitat per comunicar, t'agrada.
Sí, me gusta. No sé si és lo que digo es importante.
Clar que ho és, i tant que sí.
No lo sé, pero creo que ven más de
yo estamos sí.
Sí.
Ahí a la paz, ¿eh?
Junts.
Però això està molt bé, que persones amb el diagnòstic vulguin, tinguin aquesta capacitat i vulguin donar un cop de mà a l'entitat per concedir entrevistes, per donar visibilitat, per assistir a un acte, per fer un llibre. Nosaltres això, la veritat, que ho agraïm molt, i la Vanessa sempre està predisposada a fer el que sigui, a qualsevol bauxa, i tenim alguns usuaris que també, i la veritat que és molt d'agrair l'esforç que fan per això, per donar visibilitat i se posi damunt la taula, i la veritat que és molt d'agrair.
Cati, entre les mesures de la llei també hi figuren la creació d'un registre estatal de malalties neurodegeneratives, més garanties pels cuidadors i protecció pels pacients que utilitzen dispositius mèdics vitals, com ara ventiladors, davant del risc de talls del subministrament elèctric.
Aquestes tres mesures no tenim absolutament res d'informació. Crec que són un dels punts que s'aniran... crec que el primer punt era aquesta ajuda de 9.000 IBUs, que és quasi 10.000 euros mensuals, i aquests tres punts que has comentat interpret que s'aniran aplicant de manera progressiva, però no te puc explicar... no tenim informació de com s'aplicaran.
Recordin els oients de Vida Saludable i de Ràdio que estem conversant avui amb Cati Rigo, presidenta de la Balears, i també amb una malalta molt mediàtica, encara que ja diu que hi ha pacients que li fan competència, però no, la Vanessa és única. Estem xerrant d'ella aquí, a les Balears, les seves inquietuds, preocupacions, la reivindicació de la llei a la que ja té suport econòmic. Fem una petita durada i tornem aquí a Vida Saludable.
Vida Saludable, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és memòria.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que no t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
1, 2, 3, 4... Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta?
Sí,
ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara tenim el canost en dàtil.
Igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat respirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, cada dissabte a la 1 del migdia, fent les dues vides saludable a IB3 Ràdio. Avui xerant d'ELA, amb la presidenta de les Balears, d'ELA Balears, Cati Rigo, i també amb Mansa Rodríguez, pacient d'ELA. Cati, jo voldria contar una miqueta, que ens explicassis la teva vida, perquè tu ets psicòloga experta en esportistes, és a dir, els ajudes. La gent dirà, però jo crec que ell està perfecte, però no. Vares tenir un familiar que això et va canviar la vida i vares dir, jo aquí ajudaré. I, a més, primer vares ser gerent i ara ets presidenta de l'associació. Com va ser tot això? Ens ho pots explicar una miqueta?
La meva antiga vida, abans de que se la arribés a casa nostra, ho he explicat moltes vegades, qui va patir la va ser ma mare. Va morir el 2015, ara enguany aquest estiu ha fet 10 anys. I bé, ho vàrem viure, la veritat, que de manera molt dramàtica, no existia associació, no coneixia cap altra família, cap altra persona que tingués el diagnòstic, i ho vàrem surar. Vull dir, al final, arriba jo a casa teva, jo sóc filla única, sí que tenia la meva parella, però bé, vull dir, al final, la família... s'ho ha de menjar. Vull dir,
això
és així. Eh? Vull dir, no hi puc posar filtres perquè la família s'ho ha de menjar. I una mica de 2 anys aproximadament després de morir ma mare, jo he fet psicologia, sempre he estat vinculada a la psicologia de l'esport, i en aquell moment estava fent un postgrau de gestió esportiva, no té res a veure amb això que estic fent ara, i havia de presentar el meu treball final, i vaig presentar una cursa... amb un paper, no? El meu treball, una cursa solidària. Era en aquell moment que se va posar tant de moda el tema de running, jo mateixa feia curses solidàries del càncer, fibromialgia, etc. I vaig dir, això està fet, vull dir, ja ho tinc damunt paper, venim a intentar fer una cursa, la primera Run for ELA, que en guany han fet ja 9 edicions, i varen dir, bé, intentem fer la cursa i el que recaudem per l'associació d'ELA. I en aquell moment ens vàrem adonar que no existia associació d'ELA. I vàrem arribar a l'associació d'Abdem, la de Múltiple, que estava tenent 2-3 usuaris, un poc de manera molt, molt, molt residual. Ens varen ajudar a fer aquesta primera edició, octubre del 2017, i uns mesos després, el febrer del 18, ens constituïem com a associació. Jo vaig pertànyer en aquesta junta directiva fundacional, vull dir, encara estic a la junta directiva, i a partir d'aquí, doncs, varen començar a rebre persones usuaris que contactaven amb nosaltres, varen tenir la sort de que fèiem algun esdeveniment, aconseguíem un poquet de recaptació, mos servia per comprar una grua, i bé, doncs han passat 8 anys, ja no sé quan duim, 7 anys, i quasi 8 ara és febrer, i aquí estem, varen començar... com a pollo sin cabezas, vull dir, anem a provar que surt, anem a intentar ajudar, que aquesta experiència sigui un poc positiva per a les persones que venen després, i aquí estem, vull dir, molt, molt, no sé si dir de casualitat, però sí.
Però, Cati, diu molt de la teva manera de ser, de la teva persona, perquè probablement 9 de cada 10 persones en la teva situació hagués dit, jo sé la, m'ha aixecat, he perdut una mare, mentalment, per seguir el dia a dia... per reconstruir-me anteriorment, no vull xerrar d'això, vull fer altres coses. I tu has dit, no, jo ajudaré els altres perquè ma mare no tenia un suport necessari.
Bueno, sempre hi ha aquestes persones que són més rares que un cabert, no? I vaig trobar un parell de persones que estaven també un poc sonades com jo, I és que crec que és necessari, vull dir, no me considero ni més valenta ni res, però...
De manera diu que sí, que és un exemple.
No, que va, però després d'haver-ho viscut tan proper amb una persona tan estimada com era ma mare, és que no te pots quedar de mans plegades. No te vull dir que... No estàvem pensant en fer una associació ni molt manco, però... no te pot quedar de mans plegades i no portar el teu granet d'arena. És que és impossible. O sigui...
Però realment, només fa 8 anys, dic només perquè les coses de Palacio van despacio, és a dir, aquestes coses van constituir una associació de pacients, posar-se en marxa, du molta feina a nivell institucional també, i en 8 anys heu aconseguit moltíssimes coses. O sigui, heu d'estar ben orgullosos.
Sí, sí. La veritat que mires enrere aquest curt camí, perquè me considera encara una associació un poc novata, no? I sí, no, la veritat que han tingut una progressió important, estem atenent a moltes persones, que això sempre és un poc agradós, no? Es creixer, però perquè tenim molts usuaris, han aconseguit també un grup de professionals molt que jo personalment estic molt orgullosa dels meus companys, i bé, les coses han anat bé, hem fet molta feina, jo vaig deixar, com deies tu, Carlos, la feina que tenia... ja no m'ha dedic tant a la psicologia esportiva, més que coses un poc més puntuals o de profe associat a la universitat i tal, per mantenir un poc una doble vida, no? Que me permet un equilibri mental, però sí, hem intentat dedicar el màxim d'hores possibles per, al final, per poder atendre, perquè constituir una sessió i no poder atendre les persones, no sé, troc que no té tant de sentit.
La Vanessa, que fa un minut i mig o dos minuts que t'escolta amb molta atenció, ens ha ocupat, fa que sí, valorant la teva feinada. Notau, Vanessa, el suport i el caliu que vos aporta l'associació? Està sempre preocupat per vosaltres?
Oh, jo després no. És que sí. Els usuaris, quan me comenten, me hablen, sempre... Dicen la palabra volcán, se han volcado conmigo. Y no, siempre es como en el grupo de WhatsApp. Esto es una maravilla de asociación, siempre hay algún daño y no además de forma de esta manera de la que ha surgido Candy, porque no madre fue la primera que hizo rehabilitación en la general, ¿no?
Yo la hice hace un montón de años.
O sea, cuando madre...
Sí.
Pues es un poco la precursora de todo esto.
Cati, a veure, va massa lenta la investigació per a pacients amb vela o s'està lluitant arreu del món perquè la recerca aporti esperança?
La recerca va millor. Jo que puc tirar un poc la vista enrere, fa 10, 12, 15 anys, la veritat que era una mica penosa, no?, l'estat que estava de la investigació. Ara, la veritat que fa uns anys, sobretot en l'impuls de... Fundació en Luzón, que també fa 6-7 anys que estan en marxa, han donat un impuls bastant important a lo que és investigació a Espanya, sobretot. També ens ajuda de CaixaBank, que ha impulsat també molt de projectes d'investigació, cosa que també, encara que no hi hagi un resultat encara, un fàrmac, la veritat que s'estan moguent bastant les coses a nivell d'investigació, i a nivell d'Europa també alguns estudis, sobretot estricals, que és ja a nivell europeu i s'està moguent bastant. És complicat perquè al final sembla que intervenen molt de gens, no està identificat l'origen de la malaltia, vull dir, són causes que compliquen un poc es trobar una solució, però sí que és vera que, ja t'he dit, fa 5, 6, 7 anys ha prosperat bastant tot aquest tema d'investigació.
I el govern de les Illes, a més, va ser pioner en juny de 2024 en anunciar una ajuda de 1.000 euros mensuals, que te van tenir aquí, a més, sí, que ho van comentar.
Sí, sí.
Com està anant també amb aquesta ajuda? Ja ha passat un any, arriben temps i forma els malalts i els seus familiars?
Jo diria que sí, ara passant la paraula a Vanessa, però sí, és una ajuda que va sortir com tu dius, juny de l'any passat, i en els 2 mesos ja estaven cobrant les primeres persones que ho havien tramitat. Al final s'està cobrant cada 3 mesos, és a dir, 3 mesos, 3.000 euros, uh-huh. No? per tema de logística de l'administració, però bé, ho estan cobrant totes les persones en temps i forma, això sí que ho puc dir alt i clar, no? I sí, és veritat que va ser una ajuda molt important aquí a nivell autonòmic. Record que en Carlos també va venir, crec que plorant encara en els estudis,
perquè
va emocionar molt la mesura, però sí, és una ajuda que l'han pogut cobrar tots els usuaris. Ara s'està preparant pels següents 2 anys de legislatura, 26 i 27, i en principi tenen continuïtat, vull dir, totes les persones que ho cobren, que estiguin tranquil·les, que hi ha continuïtat en aquests 2 propers anys, i bé, crec que és una ajuda que s'ha d'agrair, perquè aquí la comunitat autònoma ha ajudat bastant.
Vanessa, a tu t'arriba bé l'ajuda dels 1.000 euros del govern? És suficient?
Una presentación que, por ejemplo, en mi caso me ayuda a cubrir los gastos de la cuidadora, de la seguridad social, la gestoría que me hace sus nóminas y me da para eso, claro, ya me quita de un montón. Bueno, llega a tiempo cada 10 meses y llega mañana. Eso ha sido un desahogo.
Claro.
Nos ha permitido respirar un poco mejor.
Vanessa Rodríguez, escriptora, pacient d'ELA, gràcies per aquest regal d'entrevista, ens hem quedat fort temps. Un plaer haver-te tingut avui aquí. Ha estat una valenta sempre que t'hem telefonat, sempre ha estat disposada a aconseguir entrevistes. Que no siguis a darrere, vendràs a presentar el segon llibre, no?
Vinga, sí, no m'he muerto.
Estaràs aquí, segur que sí. Cateri Higo, presidenta de la Balears, gràcies com sempre per estar disposat a xerrar amb Vida Saludable.
Fins gràcies a vosaltres.
Laura, aprofitem el cap de setmana, encara queda mig.
Igualment.
Tornada la setmana que ve, gràcies aquí, a Vida Saludable.
Ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. De la 13-14 no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, también psiquiatra, pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará honestidad.
Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes la